Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Avui, a les portes de Tots Sants, encarem un tema del que sovint parlem poc. És el tema de la mort, el patiment i com encarar un dels moments més durs en la vida de les persones, el moment de la pèrdua. La nostra societat ens fa anar molt ràpid i estem embolcallats per una espècie de carpe diem constant on costa assumir que no serem feliços les 24 hores. I potser aquest és l'error que ens fa patir tant, la recerca de la felicitat constant. Aquesta vida de pel·lícula ens fa més vulnerables a superar els grans problemes, la mort i la malaltia. I si als adults ja ens costa de tractar el tema de la mort, amb els nens encara ens costa més. Com cal explicar la mort als infants i a quina edat cal fer-ho és un dels dubtes que més inquieta les famílies. Mai s'està prou preparat per explicar la mort, o potser estem preparats des de sempre. Creiem que per als infants és un tema complicat, però potser som nosaltres els que el compliquem al no parlar-ho de manera oberta i natural. Avui al nostre programa intentarem normalitzar i acostar-nos a un dels temes que més costa d'entrar en tertúlia. I tal vegada, si en parléssim més, potser no ho patiríem tant. Exterioritzar sentiments i compartir experiències fa que un tema tan dolorós com és la mort pugui tractar-se de manera més propera. Deia la mare Teresa de Calcuta que si ens fa mal de veritat és bon senyal, que si patim és que hem estimat de veritat. Avui a Ràdio Estel aprofundirem en aquest tema, com encarar el patiment, la malaltia i la mort. Comencem.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. And you let her go.
Doncs passen 10 minuts de les 3 de la tarda i aquí a Ràdio Estel comencem la tertúlia. Avui a la tertúlia ens acompanya la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Bona tarda.
La Dolors Viaina, bona tarda, Dolors.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda, Aureli.
Molt bona tarda.
Tots ells són orientadors familiars del FERT i tertulians habituals d'aquest programa i també aprofito per saludar-vos. Jo sóc la Magda Minguet i també us acompanyo en aquest temps de tertúlia. Avui dia gris a Barcelona per parlar d'un tema a vegades una mica difícil. És el tema de la mort, del patiment. Comencem, si us sembla, parlant obertament, no?, de tot això, perquè a vegades jo tinc la sensació que fins i tot amb amics, quan parlem aquest tema, acabem molt ràpid de parlar-ne. Va, canviem de tema, canviem de tema. Costa parlar d'aquest tema?
Jo crec que sí, que costa. Potser perquè hi ha molta por a lo desconegut, potser perquè ens manca un sentit transcendent de la vida, potser perquè no volem pensar-hi, no sigui que ens arribi, i a tots ens arribarà. Jo crec que la mort, bueno, jo crec, no, és que la mort és tan natural com la vida, i aquí ningú es quedarà de mostra, i per tant, tots hem d'assumir que tard o d'hora hem de morir, i hem de tractar la mort com un fet més natural de la vida del ser humà.
Digues-los.
Jo penso que sobretot el que hem de buscar és un sentit en la mort. Un sentit en el dolor, un sentit en la malaltia. Perquè el patiment pel patiment és un absurd i ens rebel·lem amb ell. I buscar, pues, dintre del que és aquest misteri, pues, quina finalitat pugui tenir, no? A mi se m'acudeix un exemple, que és aquella persona que va al gimnàs a fer màquines i comença a muscular i posa diferents pesos. I en Sec li costa molt i diu, ostres, trauria tots els pesos perquè muscularia millor, ho aixecaria abans. Justament el pes és el que li fa créixer aquell muscle. Doncs d'alguna manera, per acostar-nos a aquest sentit del patiment, de la mort, que és un misteri, doncs potser ens valdria aquesta imatge, no?, que el que sembla que sigui el dolor i el patiment que ens l'altre és qui ens dona ocasió de valorar el que és la vida, el que és la felicitat, el que és...
Ens fa créixer, no? Com dèiem, com la musculatura, a vegades aquest esforç, aquest patiment, ens ajuda a créixer. Aureli.
No, el que passa és que anys enrere, fa molts anys, el sexe era el tema tabú, ningú en parlava, i encara, però ja la gent ja parla, en qualsevol moment, i ja s'ha vist tant. I ara és la mort, o sigui que la gent... El problema és que és un tema que no ens adonem, que en el fons un manifesta una certa incoherència o una certa falta de sinceritat, pues perquè un ha de reconèixer que això existeix, com deia la Laura, no? Per tant, si un mai, de la mateixa manera que no hem d'estar parlant de la mort cada dia i que quan ve una persona ja està, aquest vindrà i ja m'estarà parlant de la mort, no hem de parlar innecessàriament de la mort, doncs quan surti el tema, doncs s'ha de parlar amb aquesta convicció de que un realment forma part de la seva vida. Per exemple, les dues vessants. El que realment no té un sentit transcendent, fins a cert punt, entenc que ho amagui. Però a vegades, persones que tenim, i dic tenim perquè jo almenys ho tinc, un sentit transcendent, pot passar que perquè l'altre no passi malament ens callem i tampoc li donem aquesta vessant. Ah, doncs bueno, ja sabem que algun dia ens trobarem a la... O sigui, uns per als altres, jo estic parlant uns per als altres, el resultat final és que amaguem una realitat que és un fet, i que d'alguna manera demostra que un és, i no és sincer amb si mateix, quan mai, jo no dic cada dia, quan mai fa referència a aquesta mort, no?
I què hem d'esperar? Que passi alguna cosa? Realment a tenir-ho molt proper per parlar-ne? O no caldria? No caldria que passés per tenir-ho clar?
De fet, tota persona hauria de partir d'aquesta base. Uh-huh. O sigui, d'entrada, això que deia abans del sentit transcendent. Però a vegades veus, agafes, no sé, a tenir al cap doncs, les contres de l'avantguàrdia que de vegades doncs, un es manifesta d'una manera o una altra, no? I l'altre dia vaig veure un que tenia 76, no sé quants anys que tenia, no? I estava parlant de, bueno, i jo ara els anys que em queden... I fer uns plans que jo dic... Com si visqués tota la vida. O sigui, el que estava dient que faria, té 76 anys, Mm-hmm. Jo estava pensant, així, a bote pronto, com es diu vulgarment, dic, home, potser caldria la pena que amb 76 anys, em sembla molt bé que tingui il·lusions de fer coses, però tant de bo que tingués el desig d'acabar bé la seva vida, fent coses molt ben fetes, ajudar molt a la gent, estimar, perdonar, vull dir, altres coses que no eren uns projectes de felicitat, de passar-s'ho bé, de fer no sé què, que dius, home, aquest home no és realista. I de vegades, moltes vegades, la gent està tan aferrada a la vida jo dic aquest home de 76 anys, que millor no se n'adona, que dius, bueno, escolta, de què projectes parles? Que et queden 14, 15, 20!
Home, Aureli, però és que depenent del que hi hagi després de la mort, és lògic que no hi pensis gaire. Si tu penses que darrere de la mort no hi ha res, doncs és una angúnia. Més val no pensar-hi gaire i buscar totes les maneres d'evadir-se. Llavors, com deies tu, potser un catòlic la feina que tindria a fer seria de dir, escolta, no cal que visquis pues, fent multiprojectes amb 70 i pico anys, sinó planteja't pues, que darrere de la mort hi ha una altra cosa, hi ha una altra vida. I potser aquest sentit, el que tu has de fer, te l'està donant el que hi hagi després. No? D'alguna manera, la filosofia budista, que avui en dia està molt en voga, ens diu d'eliminar el desig i d'arribar en un estat de que res ens immuti, i llavors, clar, com que no ens afecta ni en bon ni en dolent, pues, anem tirant, no? O aquesta filosofia del superhome, no? Que a còpia de voluntarisme va superant dificultats i això el fa més fort, però no té un sentit, no és per res. I llavors apareix la religió cristiana, que no és una filosofia. I llavors dona un sentit ple al patiment i diu, mira, és un misteri, però entén que Déu el permet i que si Déu t'estima i és pare amorós, perquè el pare, el Déu de la religió cristiana és pare, doncs és que n'espera alguna cosa bona, encara que tu ara no ho vegis, que potser hi és. I amb això se m'acudia l'exemple d'un cunyat meu que tenia càncer i estava a l'hospital, i aquest noi portava una vida com que no trobava molt de sentit a la seva vida, no? I a partir de que va tindre el càncer i que va patir molt i que va morir, va trobar sentit a la seva vida amb la seva pròpia agonia. I realment l'enfermetat d'ell, dit entre cometes, a veure si ho entenem, va ser una cosa molt bonica perquè el va transformar i el va humanitzar moltíssim. I els que estàvem al costat, molt més.
És que el dolor i la mort, el sofriment, la malaltia, ens ajuda a parar, no? A parar i a pensar, no? Per què, com, quan, d'on ve el sofriment, quin sentit té. Llavors, i això podem educar-ho des de ben petits amb els nostres fills. Quan un té un mal de cap, quan un ha caigut i s'ha trencat el dit del peu, quan un doncs arriba cansat, quan un veu que se li ha mort l'animalet, sigui un gosset, sigui l'ocell, és igual. Hi ha, durant la vida de la família, hi ha molts moments en què el sofriment i la mort apareixen. I a cada moment és ocasió d'anar preparant els nostres fills per al sofriment, per al fracàs, per superar aquell dolor, aquella malaltia, aquell mal de cap. Hi ha coses més greus, hi ha coses menys greus, de no fer un drama. Mira, tens aquesta circumstància, et fa mal tal cosa, t'has trencat el peu, t'han operat de no sé què, estaràs un mes sense poder anar a l'escola, sense poder jugar, sense poder saltar. Però això et farà créixer si ho portes amb certa dignitat o amb certa alegria, o sense fer un drama. Si aprenem a no fer drames de coses petites, el sofriment, a mesura dels anys que irà arribant cada vegada més fort, no? Doncs ho superarem, però amb aquesta positivitat de dir, doncs, me n'en sortiré, és que hi ha gent que amb una malaltia greu s'enfonsa totalment, no? I en canvi un altre, amb les mateixes circumstàncies, creix en virtuts i es deixa ajudar i no rondina i no fa que els que l'envolten s'amoïnin, sinó que ajuda d'alguna manera. Ell surt beneficiat perquè supera una mica la pròpia malaltia o el dolor o el sofriment que li produeix, i també fa que els altres que el cuiden no els invadeixi de sofriment, de dir, ostres, és que estic davant d'una persona que no es deixa ajudar, que s'apaga i es deixa caure allà i no vol fer res. O sigui que depèn de com assumim aquella malaltia o aquell sofriment, doncs viurem millor o viurem encara pitjor.
Mm-hmm. Relacionat amb aquest tema, ens comentaven des de Twitter que potser a l'escola tampoc s'educa massa en les emocions. Això deia en Joan, que és professor, Diu, no s'educa prou en les emocions ni en com afrontar els petits o grans conflictes del dia a dia. A vegades ens limitem molt a lo acadèmic i al que deia ella, no? Encara una situació conflictiva pot fer que et vinguis molt a baix, però també et pot ajudar molt a tirar endavant i a encarar la vida diferent.
Jo penso que la família no podem des dins de moltes circumstàncies que ens trobem, no? des de la televisió, els diaris, els videojocs, els nens, des de que són petits, el tema de la mort el veuen. Diferent que nosaltres ens hi vulguem parlar o no. Se'ns mor un veí, se'ns mor un avi, se'ns mor un tiet, i llavors nosaltres aquí hem de donar alguna resposta, no? Potser pensar que quan un nen tingui fins als 2 anys d'edat sentirà aquella sensació de separació i d'abandó i no se li podrà donar gaires explicacions. No se li ha de mentir mai, no li pots dir que el teu avi està dormint, perquè llavors el nen no voldrà anar a dormir. Entre els 3 i els 7 anys la mort apareix com un procés reversible. No? El nen pensa que en qualsevol moment aquesta idea del per sempre encara no hi és. I que en qualsevol moment aquest avi pot aparèixer. No? Doncs anar, no cansar-se d'anar-li explicant que l'avi s'ha mort, vol dir que ja estava molt gastadet i que ja no li funcionava el cor i que les cames no el podien portar al lloc on ell havia d'anar o fer els passejos que feia normalment. I és a partir d'aquests 7 anys, el que dèiem clàssicament 6-7 anys a l'ús de raó, quan ja podríem començar-los a intentar que entenguessin una miqueta el que és gradualment el procés de la mort, no? Perquè ja entendrien aquest caràcter irreversible. I llavors penso que no està bé robar al nen l'oportunitat de despedir-se del tiet, de despedir-se de l'avi i d'entendre d'aquesta manera la pròpia vida i de formar part d'un dol que el fem entre tots condolem, ajudem. Està socialment és important aquesta no deixar-li perdre al nen l'oportunitat de ser partícip d'això.
Una intriga que té moltes famílies a vegades és els hem de portar a l'enterrament? A partir de quina edat seria convenient que assistissin al funeral?
Això cada nen és diferent, però de tota manera també s'ha de tenir en compte, dic l'edat perquè hi ha nens que somien per la nit i tal. Bé, doncs hi ha coses que potser ara no és el moment. Sempre que estiguin acompanyats. I el nen veu les coses amb molta més naturalitat, més simplicitat. O sigui, el nen li dones una explicació simple i com que és simple, doncs, li dius, bueno, doncs ha anat al cel, què vol dir? Bueno, doncs que les persones, si li has anat explicant que nosaltres tenim una vida limitada, tal, bueno, doncs algun dia anirà, i si es va explicant, no pregunta més. És com, per exemple, i per què ha nascut aquest... Bueno, perquè les mares estan preparades per tenir nens, doncs la mare ha donat a tenir un fill. Ja no pregunta més. Arriba més endavant, que li has d'anar més coses.
Sí, sí,
però d'entrada, el nen, doncs és molt simple. Per tant, amb aquesta simplicitat, si està acompanyat i amb una conversa simple, bueno, doncs mira, doncs ara que ho dirà de Déu, doncs, bueno, doncs veurà que la mort vol dir això. Ara, també és bo que més endavant fer-li veure que no és igual una planta que una persona, perquè una persona doncs, hi ha la separació del cos i l'ànima. Una planta doncs, és matèria orgànica pura i no hi ha res més. No? Però per tot això no és el moment d'explicar-li quan un nen és tan petit, perquè la seva simplicitat fa que diu, home, i els pares ho veuen així, bueno, doncs deu ser així. I si ens veuen serès, doncs la mort l'entenen d'una forma més serena. En canvi, clar, una cosa és que ens vegin plorar en un moment determinat, però la serenitat és compatible doncs amb plorar i amb aquesta... és compatible.
Jo ja us dic que jo que soc professora també constato que hi ha molt d'interès per aquest tema. Nosaltres ara que estàvem estudiant el tema d'Egipte, que és una cultura que també dona molta importància a la mort, hi havia moltíssimes preguntes. Per tant, suposo que sí que hi ha un buit abans de que no s'ha explicat prou o que... No? Que és un tema que realment no es parla obertament a les aules o en la família, perquè després quan treus el tema en una aula sí que hi ha moltes inquietuds. Laura,
sí.
Digues.
No, i aquest dolor que deia ara l'Aureli, doncs aquest dolor s'ha de passar. O sigui, que un sàpiga que després d'aquesta vida hi ha una altra que és eterna i que és un premi a la intimitat i l'amistat amb Déu, no? No vol dir que aquí siguem robots i que no sentim dolor i que no sentim el trencament, la ruptura de la separació. I, per tant, aquest dolor l'hem de passar i el temps ha de passar per curar aquesta ferida, que no es cura mai, perquè un ser estimat el porta sempre amb tu, no? Però els que els nens ens veuen plorar, doncs, home, doncs ens han de veure plorar. El que no pot ser és que estiguem tirats pels terres tot el dia plorant, no? Perquè llavors faltaria aquesta serenitat de dir jo això ho admeto, ho assumeixo amb pau, amb serenor, i el temps, doncs, ho curarà, no? Però...
El patiment ens porta a la ira, a la ràbia?
Que hi ha gent que sí, hi ha gent que... Doncs que li produeix tal repugnància i tal virulència que bueno, ho passa malament, sí. Sí, 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 hi ha gent que es rebota, no? Que no vol, que es fa violència contra la mort i contra el sofriment.
Jo penso una altra vegada amb la pedagogia del sentit, no? Pues el sentit de la vida, el sentit del patiment, el sentit del dolor, no? Veure coses pues, acostants, el dolor és un misteri, no? Veure coses que ens hi podem anar acostant, no? Pues, que el dolor ens fa viure intensament el que és allò present, no? Quantes vegades pues, no tenim experiència d'estar en un hospital acompanyant amb una persona que està molt malalta i en sec sortim i en comptes de pluja ens trobem pues, un dia pues, que fa molt de sol. I aquell sol que ens toca els braços pues, ens fa pues, gaudir i donar pues, gràcies a la vida, cosa que feia una setmana abans d'anar a l'hospital ni se'ns hagués ocorregut pensar, no? Pues, disfrutar aquest present, no? Ens fa compassius, veiem els altres, pues, no ens deix més remei. Amb això recordo un fill, una vegada que anàvem amb cotxe a veure amb aquest cunyat que abans he comentat que estava malalt, i en sé que aquest va dir... És bonic el dolor, una expressió així, i tots ens vam quedar, què diu aquest nano ara? I llavors diu, sí, perquè quan una persona pateix, queda com a tan despullada que no, i tan indefensa i tan poca cosa que no et queda més que agafar-la amb els braços i apretar-li, estimar-la i estar amb ell, no? Pues això ens fa compassius, ens fa descobrir la nostra feblesa, la nostra petitesa, no? Potser això és el que ens obre a vegades a la possibilitat de Déu. Això penso en una parròquia que hi ha a prop de casa que la tenen oberta moltes hores perquè fan vella el Santíssim. I moltes vegades veu gent que està plorant i que no són els parroquians que van normalment a missa, que ens coneixem. I està plorant doncs, perquè s'obren davant d'una pena molt grossa, doncs, potser dona l'oportunitat a Déu de dir, escolta, què hi fas tu? Perquè jo aquí he arribat fins aquí i ja no puc fer jo res, no? És una possibilitat que li donem, potser li podem donar a Déu d'entrar amb nosaltres, no?
Aureli.
No, dic que amb això que deies abans de la ràbia, estic posant, no? Això en el fons també hi ha una falta d'incoherència doncs, amb les seves creences, no? Perquè clar, a vegades no ens adonem que la vida és com en aquelles, abans, anys enrere, ara ja no es dona, no? Però anys enrere les pel·lícules hi havia dos rotllos, i perquè la màquina no donava més que per dos, bueno, i un no podia fer un judici només amb el primer rotllo. Clar, nosaltres veiem només el primer rotllo. Veiem que és el més petit, a més, perquè són 90 anys, 100 anys, 120 anys, no s'arriba a 120 anys, és un rotllo petitó. I la vida no són 120 anys, la vida és tota la vida. I quan veus tota la vida, aleshores les coses són molt diferents. Nosaltres ens capfiquem amb el primer rotllo. Ara, jo no volia entrar ara, perquè ens donaria per tot un programa, és el tema del pecat original, però clar, sí que voldria fer veure la importància de la responsabilitat en la nostra vida. Perquè fins i tot... El pecat original, que dic que no vull endinsar-me perquè seria molt profund, no? És, hi ha una responsabilitat, és a dir, Déu els va fer lliures a l'home, si feu això morireu, i bueno, va morir, després ho ha arreglat i tal, però vull dir que existeix una responsabilitat, és a dir, els mals que hi ha en el món, una part important, depenen de nosaltres. Si hi ha fam en el món és per culpa dels homes, de l'egoisme nostre. Si hi ha moltes injustícies és per culpa nostra. Moltes. Hi ha algunes coses que justament ja, fruit del pecat original, nosaltres no tenim a l'abast. Però també és bo saber que formen part d'aquest rotllo. Vull dir, ja està previst que hi hagi malalties, ja. Amb el pecat original ja hi haurà la mort. I quan diu ja la... Quan Déu va parlar de la mort, va parlar de les malalties que portaven a la mort. Això ja forma part del programa. I la Terra us donarà cars i espines. Vol dir... que sabem que hi haurà dificultats. O sigui, això ja forma part del primer rotllo. Clar, quan un no compta només amb el primer i no es dona compte que existeix el segon, doncs aleshores... Per això jo volia també encetar simplement la idea de la responsabilitat. En quin sentit? Que hi ha moltes coses que sí depenen de nosaltres i nosaltres podem donar alegria amb el nostre tracte amb la gent. Però podem fer patir amb la nostra muller, amb el nostre marit, amb els nostres companys, vull dir, podem fer injustícies. Per tant, un cert grau de responsabilitat davant de la mort sí que val la pena tenir-lo.
A mi ara m'heu fet pensar una mica en tot això. No sé si coneixeu el cas aquest de la Maria de Villota, que és aquesta pilot de Fórmula 1 que va morir ara fa poc. Ella havia patit un greu accident de cotxe, en el que, bueno, un accident de competint, suposo, en el que havia perdut un ull. I deia que d'aquest patiment, després de l'accident i tot, deia, ara amb un ull ho veig tot, amb dos ulls no havia vist res. És a dir, que era una frase com que abans quan tenia els dos ulls només pensava en les carreres, però després amb un em vaig adonar del sentit més transcendent que té la meva vida. Cal realment que patim tant per adonar-nos de la importància que té la nostra vida? És en la mort on aprenem a viure?
Moltes vegades penso que sí. Perdona, Laura. No, no. En el dolor i amb la mort i amb el dolor també. Moltes vegades ens en donem compte que estem bé perquè fa 5 minuts hem estat malament, per contrastos, el fred, el calor, el blanc, el negre. Moltes vegades, fins que no passem per aquesta experiència del dolor que tots hi passem en un moment o altre, no som capaços d'entrar-hi. D'això que deies també era molt bonic veure els comentaris dels pares d'aquesta noia, que donaven gràcies a Déu de l'any i escaig
mig
que havia
extra,
estat
sí, sí, sí.
aquesta noia. O sigui, davant del mateix fet que era la mort, doncs, uns veient que aquesta noia havia quedat amb unes seqüelles importants de greus després d'aquest accident, doncs deien, doncs, gràcies a Déu aquest any i mig que hem pogut estar amb la nostra filla, en comptes de viure, doncs, com dèiem abans, amb aquesta negació i amb aquesta...
En comptes de veure com un drama, ho van veure com una cosa positiva. Hem tingut un any i mig extra.
La cosa bona.
Sí, sí. És impactant aquest testimoni. Jo també vaig veure el vídeo i la veritat que t'ensenya molt. Laura.
I de cara ja a dir, bueno, i ara jo què puc fer, no?
Exacte,
doncs,
i ara què fem?
Mira, jo penso que el dia que estiguem a punt de morir, doncs un no s'arrepentirà de no haver estat més hores al despatx, o de no haver anat a fer, doncs, no sé, de no haver vist no sé quina sèrie de televisió. No ens arrepentirem de les tonteries, no?, que ara potser a vegades ens interessen. Ens arrepentirem de no haver estat més amb la nostra gent, de no haver sigut més positius i no haver rigut tant, de no haver estat amb els que estimem, en definitiva, no? Per tant, ara hi som a temps. O sigui, fem-ho ara, no esperem el dia que ens morim, no?, per fer totes aquestes coses que un s'arrepentés d'haver-ho fet. Fem-ho ara, fem-ho avui, no?
També jo he portat una llista que havien fet de les 5 coses que més es penedien els que estaven ja a punt de morir, que és el que s'havia recollit una mica als hospitals, que eren les impressions, i entre el que deies, algunes de les frases eren m'agradaria no haver treballat tant, i altres m'agradaria haver tingut la valentia d'expressar més els meus sentiments o haver mantingut més contacte amb els amics. És a dir, que en el top de les frases que es deien més en aquests moments difícils o quan ja es veia al final de la vida, eren tot pensant en persones, en sentiments i no en la vida laboral.
No en coses, sinó
en persones. No en coses, exacte.
I això no s'improvisa, vull dir que de vegades aquests moments, quan hi ha aquestes dificultats, és quan es veu realment la qualitat de les persones, amb els moments difícils. Depèn com afronten els moments difícils, allà es veu, i això no es pot improvisar. Per tant, si una persona vol viure amb certa serenitat, dic certa, perquè amb aquesta vida tot no és absolut, no es diu, ja està, segur, no, però amb una certa serenitat, és a dir, això que deia abans, que del dolor, no?, del sentit, de tenir un sentit, del sofriment, un sentit, però vull dir que acceptar-lo ja forma part de la nostra vida, sabent que hem d'afrontar-lo amb qualitat, perquè no s'improvisa després, no s'improvisa. I quan un li arriba aquestes dificultats, la persona que habitualment l'accepta i lluita per fer les coses bé, té una serenor i una forma d'actuar que és tan diferent que és diferent. És una mica el que jo volia dir,
La gent gran, que potser a vegades són els que es veuen més proper a la mort, no?, doncs és veritat que quan veuen que es van, no?, les forces físiques es van acabar, que envellir-se és dur, que perdre la consciència i tornar a ser com un nen petit, doncs costa molt d'acceptar, no? Pues en aquestes circumstàncies és quan un també pot madurar i créixer, Llavors, com jo deia abans, també pues és el moment de deixar-se cuidar, d'acceptar que ens... que perdem, o sigui, que ja no tenim les capacitats que teníem i que estem plens de limitacions. I és el moment de resar, també. Perquè un diu, bueno, jo, no sé, jo em recordo del cas del meu avi, no? Va perdre la força a les cames i l'únic que podia fer és estar sentat o estirat al llit, no? I resava, i deia, avi, què fas? Reso, perquè no podia fer res més. Bueno, doncs, aquells anys, no?, aquests últims 2-3 anys que va estar resant, es va fer un home increïblement bo, humil, proper, no? Llavors, sempre és moment de millorar, no? Penso que la bellesa, no?
I la malaltia, els moments difícils, ens fan créixer.
No viure d'esquena, com deies tu ara, avi. Doncs no viure d'esquenes en els nostres avis, no? En els tiets grans, no? Ensenyant als nens i a fer-ho tots, doncs d'acompanyar amb aquell avi i d'acompanyar-lo en el dolor i en aquesta bellesa i en aquesta anar minvant. I llavors això, que dèiem abans dels nens, poquet a poquet també van entrant i van veient que aquella persona, doncs, cada vegada, doncs, li costa una mica més caminar, sortir, i és fer-li costat, no?, i entendre aquell patiment i girar-lo cap a una cosa positiva, de donació dels altres.
No, i també sense descuidar la part humana, ho dic perquè de vegades podíem només fixar-nos amb la segona vessant, no dir, bueno, aprega molt, fa... D'acord. A veure, doncs, davant d'un malalt, per exemple, terminal, doncs el plantejament és que s'han de posar tots els mitjans humans com si no existissin els sobrenaturals, però tots vol dir tots. I fins i tot animar-lo a que els posi. No dir, bueno, escolta, com que segurament no tindrà solució, doncs m'hi aprega. No, 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 no. S'ha de posar tots els mitjans humans com
Aureli,
si no existissin.
Aureli, tots els mitjans raonables.
Sí, humans, quan dic humans, raonables, d'acord. Però tots vol dir els que tens a l'abast, ja dius, això es pot fer, doncs pot, ho faig, no? I, alhora, i després, posar tots els mitjans sobrenaturals com si no existissin els humans. Però vull dir que les dues fans, a mi em sembla que forma part de la persona humana.
Sí, perquè patir per patir, com deia abans,
no, no, no,
és absurd.
No, això ja seria tema d'un altre, això seria tema d'un altre programa, no?
Si de patir, dona-li el tractament perquè deixi de patir, no?
Sí, no, però una cosa són els pal·liatius, vull dir, el malalt que terminal, doncs,
necessita.
Però vull dir que la idea per mi de fons és dir, no deixar d'actuar des del punt de vista humà, posar els mitjans humans que tenim a l'abast i també tots els sobrenaturals, no?
I un dubte que deia ella, no donem l'esquena, a vegades també quan hi ha un amic o algun molt proper que està malalt o que sabem que està patint molt, tenim el dubte de cal trucar-lo molt, he d'estar més al seu costat, potser el deixo més en la seva intimitat. Això sempre és una inquietud que jo tinc. No sé si he de trucar massa i fer-me pesada fins i tot. És en la foscor que han de brillar els amics?
Jo penso que has d'estar-hi, que has de fer-te present. Moltes vegades amb el silenci, eh? Però fer-te present, estar, acompanyar.
Amb el silenci, fins i tot.
Penso que sí. I arrel d'això que parlàvem ara, i en recordant-me dels nens, mai han recordat del dia que estem. I dic, oh, és que aviat estarem a Tots Sants, i al Halloween. I he passat amb el cotxe per davant d'unes botigues que estan totes plenes de disfresses, de calaveres, de dimonis, de morts. Dic, no volem parlar de la mort i estem parlant de la mort. Bueno, llavors...
Reivindiquem una mica la castanyada, també, no?
Exacte,
nosaltres.
Això és el que anava a dir.
Això és a part, eh?
Sí, sí, sí.
Una miqueta, pues, amb aquesta pedagogia, amb els nostres fills, pues, fer-los veure de... Que més important que el dia 1, que el dia 2, que seria el dia dels difunts, doncs hi ha el dia dels sants, no? I fer-los veure, doncs, això, la transcendència, doncs, que hi ha un després i que aquest després és un cel i que el cel és una cosa agradable, no? Hi ha un llibre que no sé si heu llegit que es diu El cielo es real, que va ser un best-seller. I aquest llibre és curiós, que explica les experiències d'un nen que suposadament ha visitat el cel, no? Bueno, doncs és interessant, inclús en els nens, que se'ls hi pot fer, doncs, una miqueta de veure, doncs, d'aquesta idea que ho presenta d'una manera molt natural i que no fa esgarrifants a ningú, sinó tot el contrari.
Molt bé. Estem ja una mica a la recta final d'aquesta tertúlia, també això, parlant de Tots Sants, doncs, és un bon moment potser de portar-los al cementiri o d'acompanyar-los en aquest temps. No sé si voleu dir alguna cosa més per acabar la tertúlia, alguna conclusió final sobre el tema del dolor, del patiment.
Més conclusió afegir potser perquè com que hem posat potser l'accent d'acceptació de la mort, fer veure doncs, de que precisament perquè existeix la mort és important la vida. I, per tant, s'ha de fer molt bé allò que ens pertoca ara, no? I treballar molt bé, i viure bé en societat, i ser persones agradables davant dels altres. És a dir, el que és la vida...
Fem-ho bé ara,
fem-ho
no?
Fem-ho bé ara, que això ja d'entrada, a més, té que veure amb la segona part, del segon rotllo que jo deia abans. Però que aquesta vessant no s'ha d'oblidar, que és la que podem fer.
Aprofitar la que tenim per fer-la bé, ser amables, ser cordials, disfrutar-ho, treballar... Laura.
Sí, jo volia dir que la soledat és també un estat de sofriment, que tenim moltes persones molt properes que estan molt soles i pateixen molt, i que estan necessitades de companyia i d'afecte. Llavors, encara que sigui a vegades, no sé, jo ho dic perquè és el més freqüent, no? La gent gran a vegades es fa una mica pesada perquè explica sempre les mateixes coses i perquè li costa molt expressar-se. Bueno, és igual, encara que estiguis allà fent-li una estona de companyia i escoltant el que diu, una cosa que potser ja la saps, que és igual, està en necessitat de companyia i d'afecte. I ja està.
O sigui, que no ho passin sols, que el que deia la Dolors, no? Fem-nos presents, encara que sigui un cop a la setmana, un cop al mes, cada un la seva mesura.
I no solament la gent gran o de la família, sinó potser companys de feina, eh? Que hi ha gent que està molt sola i sembla que no, i quan rasques una mica...
Estan patint moltíssim.
Estan patint molt, perquè potser, doncs això, no tenen gent que l'estima, no?
Dolors, alguna conclusió final?
Jo recordaria que Sant Agustí comentava que quan se va morir la seva mare, Santa Mònica, ell va dir dues coses. Va dir, ni ha mort miserablement, ni s'ha mort del tot. I a mi això m'ha cridat l'atenció perquè és el que moltes vegades ens anem trobant que diem, hem fet tot allò que hem pogut. No ha mort miserablement, realment hem fet tot el que hem pogut a tots nivells. I després no s'ha mort del tot. Per què? Perquè el trobarem al cel, no?
I mentre durin el record, encara està present, no? Mentre anem parlant o anem recordant, doncs sí, no hi ha mort definitiva encara. Doncs un plaer haver parlat amb vosaltres. Era un tema complicat, la veritat, però jo crec que hem aprofundit en moltes coses i ha estat molt transcendent. Doncs moltes gràcies a la Laura Sánchez. Bona tarda, Laura.
Gràcies.
Moltes gràcies a la Dolors.
A tu.
I a l'Aureli per aquest
Bona
temps
tarda.
De tertúlia. Continuem aquí a Ràdio Estel.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts, a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a encincminuts@radioestel.cat.
Forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Quan sento que res té sentit, està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res pel que sempre he lluitat i cau cada desig que m'ajudava a pensar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre vendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira,
Doncs entrem a la recta final del programa i comencem l'entrevista. Avui ens acompanya aquí en directe a Radio Estel en Cristian Villavicencio. Ell és metge geriatre i màster en cures paliatives. És professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya i metge adjunt de l'Institut Català d'Oncologia. Actualment treballa amb malalts terminals. Cristian Villavicencio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es que nos explicará un poco en qué consiste su trabajo, porque supongo que cuando va a cenas mucha gente le debe costar hablar de, ¿no? Yo que soy profesora, todo el mundo me pregunta, sí. Pero hablar del tema de enfermos terminales debe ser durillo de explicar.
Sí, es verdad que, bueno, depende de cómo se enfoque, ¿no? Yo trabajo en un hospital monográfico del cáncer y es cierto que hay un grupo de pacientes que son terminales, ¿no? Una mortalidad del 45%, pero una gran mayoría tampoco, ¿no? Sino que el hecho de que a ti te diagnostiquen un cáncer, claro, tú ya piensas de otra manera.
Ya, sabes, o sea, que es a la,
sí,
muerte.
Sabes que no es un constipado, para empezar, ¿no? Entonces hay algo que nosotros tenemos presente, que es un sufrimiento pues multidimensional, ¿no? Un sufrimiento físico, primeramente, que puede dar la enfermedad. Uh-huh. Un sufrimiento emocional, que lo da la personalidad de cada uno. Un sufrimiento social, ¿no? Porque, claro, tú no vienes solo, tienes un entorno. Eres el padre de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien, ¿no? Y tienes un entorno concreto, ¿no? Y un sufrimiento espiritual, pero que no tiene que ver con religión, sino aquello que te da sentido a la vida, o sea, tu trascendencia personal, uh-huh, y que de alguna u otra manera se ve amenazada por un diagnóstico. Entonces,
¿Cómo lo asumen? Cuando se le diagnostica a alguien un cáncer, ¿cómo es la reacción? ¿Es dramática? ¿Es luchadora? ¿Debe haber de todo?
Sí, sí, es un poco de todo. Depende mucho de esto, ¿no? Del si hay dolor o no hay dolor, ¿no? La gente que realmente el primer aviso del dolor es lo que le hace pensar de que las cosas pueden ir muy mal, uh-huh, ¿no? O no pueden ir bien. Intentamos hablar en positivo siempre para no, uh-huh, para generar el menor impacto posible, ¿no? Uh-huh. Y de alguna u otra manera, pues si no hay dolor, muchos pues no piensan en la enfermedad, ¿no? Pero
el dolor es lo que te asocia, sí, que estoy realmente enfermo.
El
si
dolor,
me encuentro bien,
o dependiendo de la evolución también, ¿no? Hay gente que también lo vive y cuando ya empieza a haber un cambio físico, sin dolor, un cansancio por la misma enfermedad, pues ya se dando cuenta que hay algo que está pasando, uh-huh, ¿no?
¿Y quién lo pasa peor, la familia o el enfermo?
Bueno, hay dos formas, ¿no? Es el hecho de que el enfermo, porque es su legado, ¿no? Es el hecho de que se tiene que marchar, y la familia de que se tiene que despedir. Yo, esto con los que nos dedicamos a la medicina paliativa o al control del dolor, ¿no?, un paciente con cáncer o en general, pues de alguna u otra manera lo hemos trabajado en parte de nuestra formación. Pues hemos hecho una introspección de nuestro propio final para poder a lo menos llegar, ¿no?, uh-huh, un poco a entender, que no tiene, es inmensurable, uh-huh, entender un mínimo de qué puede estar pasando un paciente, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues si yo estoy, por ejemplo, por la noche bañando a mis hijos y me tengo que viajar a un congreso o alguna cosa, pues tengo un sufrimiento, ¿no? Porque lo paso bien. Digo, ¿quién lo va a hacer mañana? ¿No?
Sí.
Sí, entonces intentas aprovecharlo al máximo. Cuando viene un familiar mío, yo me sé, por ejemplo, mi padre que está aquí una semana, dos, y se tiene que marchar, es que me tengo que despedir. Y va llegando, uh-huh, y va llegando el día en que tiene que marchar. Uh-huh. No tiene punto de comparación lo que te estoy contando, pero es verdad que es esa sensación que mucho más elevada la potencia, ¿no? Uh-huh. Lo que siente un familiar o un paciente, ¿no?, que se tiene que marchar, o sea, su legado.
Hemos hablado en la tertulia que a veces son estas situaciones tan difíciles las que nos hacen, ¿no?, nos permiten darnos cuenta de los buenos momentos que tenemos. Lo que decías ahora de la bañera. Yo que lo veo como la bañera, ostras, qué rollo, bañar a los niños, qué,
claro,
palo.
Sí, sí.
¿Necesito que me pase algo muy dramático para valorar estos pequeños momentos? Es una pena que sea así.
Sí, yo creo que no es necesario, ¿no? Realmente intentar encontrar un sentido a la vida, encontrar esos pequeños detalles de cada día, hacen mucho más ricas las cosas, ¿no? El por ejemplo, yo pienso, ¿no? Yo tengo críos pequeños, uh-huh, ¿no? Y cuando tengo pacientes de mi edad, con hijos pequeños también, y que me dicen, ¿cuánto me gustaría tener un poco de fuerza, por lo menos para llevar a mi hijo al cole o despertarme por la noche cuando llora? Claro, es que yo llego a casa y cuando me pasa esto digo, vaya cara la mía, ¿no?
Por la mañana apurando al máximo.
Ostras, lo disfrutas, ¿no? Tener la oportunidad, ¿no? Y realmente hay gente que físicamente puede estar bien incluso, y emocionalmente estar al otro lado de la moneda. Uh-huh. Y entonces recuerdo esto de una paciente que le decía, claro, el marido estaba bien, pero en principio, claro, físicamente estaba bien y emocionalmente pensaba al final. Y no le hacía salir a la calle o no le hacía disfrutar esas pequeñas cosas.
Aunque
¿no?
físicamente
estaba bien, sí, claro, pero había un malestar emocional que había que tratar, ¿no? Y recuerdo una frase que me gustó mucho, ¿no? De la mujer, le dice, claro, es que él no se ha dado cuenta que el poder salir a la calle es muy bonito.
¡Ostras! Claro. Con lo bonito claro, que es, sí, ¿no? No lo estamos disfrutando lo suficiente.
Sí, sí, todos esos pequeños detalles, uh-huh. ¿no? El tener una fuerza para hacer algo, el poder levantarme de madrugada. Y esto es lo que prácticamente intentas aprovechar, ¿no? Aquel que le gusta, por poner una analogía, ¿no? Aquel que le gusta comer, disfruta comiendo. Pues el que le gusta vivir, pues habrá que disfrutarlo
viviendo al máximo,
degustando, ¿no? Poco a poco lo que vamos viviendo uh-huh. o ingiriendo cada día, ¿no?
Yo pensaba, cuando pensaba en su trabajo, es durísimo, cada día supongo que ves pacientes que alguno mejora, alguno no, pero bueno, ¿cuesta alejarse emocionalmente de todo esto? ¿Puede un médico llegar a casa y desconectar de esta situación?
Bueno.
¿Cómo lo hacéis para desvincularte sí, un poco y no sufrirlo en exceso?
Bueno, esta especialidad es un perfil concreto. Yo creo que cada uno escoge un poco lo que le gusta o por donde le lleva un poco la vida. Pero el para desconectar, claro, yo que más te desconectar es que te ayuda a vivir más.
Te ayuda a vivir más,
sí,
o sea, que es gratificante.
Sí, ¿no? Depende cómo lo vivas, ¿no? Yo realmente me he despedido de mucha gente, ¿no? A ver, uno o dos, sobre todo cuando estoy en la planta de hospitalización, pues casi siempre te despides de alguien, ¿no? Uh-huh. Y lo bonito no es el que alguien se vaya, ¿no? Sino que el círculo se cierre correctamente como le toca ser cerrado. ¿Vale? Me decía un familiar de un paciente, claro, doctor, su especialidad es un poco ingrata, porque claro, no está esperado que curen al familiar, ¿no? Y usted no le cura, ¿no? Simplemente le ayuda a vivir el proceso de la muerte.
Cerrar el círculo,
pero claro, como le toca a cada uno, y esto es muy individual. Es un tema tan personal como aquel que quiera hablarlo y aquel que no quiera hablarlo.
Hay gente que no lo querrá
hablar. Sí, no lo quiere hablar. Hay gente que, ayer mismo, ¿no? Había una paciente que entraba a la consulta y decía, me llama la secretaria y me dice, hay protección informativa, no lo quiere saber. Y la mujer no quería entrar, ¿no? Entonces, bueno, yo salí, eso es generar la empatía, conocerle primero, ¿no? Uh-huh. Venga, pues, Aurora, venga, entremos, va. Entra y tal, y entonces la hija me dice, no, es que ella tiene enfermedad crónica, ¿no? Si es que tengo mucho miedo de venir aquí, me dice. ¿Y por qué tiene miedo de venir aquí? Es que mi familiar murió de cáncer aquí. Entonces, claro, ya sabe que viene a un hospital del cáncer.
Ya, o sea, sabe dónde va,
claro,
un poco.
Uh-huh. Digo, ¿y usted por qué está aquí? Bueno, es que me han dicho que tengo una manchita, ¿no? Entonces, bueno, y dices, bueno, preguntas muy abiertas, ¿no? Pero, y siempre darle la posibilidad al paciente, ¿no? Y usted, por ejemplo, respecto a esta manchita, ¿no? Hay pacientes que les gustaría tener información y a otras pacientes
claro,
eso no.
También es la duda,
y
¿no?
a otros pacientes, no,
que
pero,
lo sepan todo.
Claro, pero no hay una pregunta directa, simplemente hay pacientes que están en este lado y hay otros que están en este otro lado. ¿Y usted, no? ¿En qué lado estaría? Uh-huh. Le das la oportunidad de decidir siempre. Dice, no, yo no quiero saber nada. Así estoy bien, porque no tengo molestias.
¿Y las dos opciones sí. son buenas? ¿De no saber o saber demasiado?
Bueno,
¿o no hablar
sí.
o hablarlo todo?
Esto depende. La idea es cuidar el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento en este caso, porque ya le tocará. El cambio será inevitable uh-huh. y tocará hablar. Tocará que haya un especialista a su lado para que le ayude. Pero tampoco toca hablarle de que está con una enfermedad concreta, porque claro, ahora está bien físicamente y no quiere saberlo. Uh-huh. Con lo cual, muchas veces el saberlo no le haga disfrutar emocionalmente esa situación física que tiene.
Claro, cuidar las emociones,
claro,
¿no?
Entonces,
para que el paciente también emocionalmente esté sí, al 100% y
exacto,
pueda
claro.
acabar de disfrutar
o
disfrutarlo bien.
Hay que pensar esto, las cuatro dimensiones. No somos solo físico, no somos solo emocional, uh-huh. no somos social, ¿no? Somos también, y no solo somos espiritual. Con lo cual, cada uno tenemos estas cuatro puntos concretos. Y claro, si un paciente tiene una enfermedad y tú tienes ganas de decírselo, y él se encuentra bien y te dice que no se lo digas, hay que respetarlo.
Hay que respetarlo.
¿No? Porque claro, ya habrá el cambio, uh-huh. que es inevitable. Uh-huh. Y tocará hablar, y tocará que hay un profesional a su lado y le hable. Pero ese tiempo no se lo has quitado. El tiempo de disfrute, que lo ha pasado bien, que ha estado con la familia, ¿no? Porque mucha gente, una vez que se lo dicen, o sea, físicamente sí. se encuentra y se hunde.
Se hunden.
Y claro, y todo el proceso de vivir no lo vive bien.
Ya.
Claro, no lo disfrutan. Solo por el hecho de tener la noticia. Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que está esperando un diagnóstico, ¿no? Un escáner, y se encuentra físicamente bien. Entonces, pero al día siguiente,
la,
claro,
dice, pero la tensión de la
tensión,
espera,
sí,
¿no?
Que es lógica y válida, sí, todo sí, es sí. válido, pero es verdad que dice, mire, ¿cómo reconfortar esa parte del sentido? Mire, a usted le han hecho una foto. Si a mí en la foto me dicen que tengo más arrugas, porque usted ayer se encontraba bien y usted se sentía joven, yo me siento joven. Me hacen una foto y me dicen que tengo 3 arrugas más. Bueno, me da igual la foto. Yo me siento joven.
Me siento joven claro. igual. Y...
Entonces, no importa lo que diga la foto. Lo importante es cómo se siente usted ahora, ¿no? Si no hay dolor y los síntomas están controlados y emocionalmente, claro. Pero hay gente que solo por el hecho de la noticia se viene abajo. Entonces, ¿dónde se entra la esperanza? Uh-huh. La esperanza en el estado físico, en el bienestar. Pero si se entra la esperanza en la información y cuando te dicen lo que no quieres escuchar, ¡plac! Te quiebras.
Aquí te,
sí.
te
por eso hay
un
que
poco.
Hay que intentar graduarlo y conocer bien al que está adelante para poder ayudarle de la mejor manera.
Sí. Aquí hablando con usted, la verdad que me imagino que aparte de médico, allí se convierten en amigos, confesores, un poco psicólogos,
sí. Sí,
padres, hermanos,
sí.
¿no? Es
sí.
un papel también que decía usted de los 4 ámbitos, pero para el médico también trata no solo la parte médica, sino
sí.
muchas otras facetas.
Sí, eso es verdad. Pues haces un poco de todo, ¿no? Incluso hay una... No más de una vez me han preguntado, yo sé que yo voy con el fonendo y tal, ¿no? Entonces, y en corbata, y la gente dice, pues sale un familiar, me ha dicho, perdone, ¿usted es el psicólogo, el cura? Y yo, ni el psicólogo ni el cura, ¿no? Yo soy el médico.
Pero hablaremos
sí,
igual,
sí,
¿no?
Claro,
lo que necesite.
Claro, porque piensa que todo esto es un protocolo. Vas entrando primero en el tema físico, uh-huh. y cuando entras al tema físico, lo último que entras del tema físico es al insomnio, al tema del sueño. ¿Y qué tal duerme? Y una vez que entras al sueño, la gente va a decir bien o no. Y entras a la parte emocional.
Y aquí ya sale
toda la parte, ¿no? Y la familia, ¿qué tal? Y hay algo que le ayude a mantener esta situación al día de hoy. Uh-huh. Y, pues claro, exploras las 4 dimensiones. ¿No? Uh-huh. Luego le explicas al paciente, generas esa empatía, pues, y continúas un seguimiento, ¿no? Pero sí.
Se nos acaba ya el tiempo.
Sí.
Yo lo que quería preguntar también, un tema que antes también era muy tabú, que era el cáncer infantil, el cáncer en gente joven, y ahora, gracias al fenómeno de las pulseras vermelles aquí en Cataluña, ¿la gente joven está más concienciada? ¿Lo conocen más?
No, yo creo que el hecho de ser una persona joven que tienes una proyección de futuro que no te imaginas, no es fácil.
Es la parte más
yo he
dura,
visto,
supongo,
sí,
¿no?
Son los casos más duros
más
que
duros.
Hemos tenido, porque no es fácil. Piensa que, claro, tú al menos tenemos hijos y tal, te planteas, bueno, una proyección, ya pasa una edad, uh-huh. pero tú piensas que todavía no has vivido, con lo cual se te acaba toda tu historia. No ha empezado.
No ha empezado mi libro.
Mi libro,
¿no?
Y
estaba
claro,
en el prólogo y sí, de golpe, sí. ¿no? Acaba una historia.
Son las más duras, sí, sobre todo la gente joven, ¿no? Estas son las que tenemos, ¿no? Las experiencias que tenemos. Es muy dura. Primero para la persona
y luego para
los padres, ¿no? Piensa que todo esto es inmensurable, ¿eh? O sea, incluso aquel que se queda sin marido y sin mujer se llama viudo o viuda, aquel que se queda sin padres es huérfano, ¿no? Pero aquel que se queda sin hijo no tiene nombre.
O sea,
ese dolor es inmensurable.
¿Cómo se
explica? O sea, todos son inmensurables, pero claro, ¿cómo explicas esto que no tiene ni nombre, ¿no? El hecho de algo que no toca. Y para eso tienes que estar ahí. O sea, con herramientas concretas, profesionales, para poder acompañar.
Muy bien, pues Cristian Villavicencio, un placer haber hablado con usted
sobre
este tema. No sé si quiere acabar con... No sé si ha escuchado la tertulia. O...
Sí, bueno, he estado un poco escuchando la tertulia, ¿no? Yo creo que, bueno, acabar simplemente con un tema que vamos trabajando mucho, tanto en el hospital como en la universidad, que es el tema del sentido de la vida, ¿no? Uh-huh. Ya decía Víctor Frank que el que tiene, bueno, esto lo decía Nietzsche, ¿no? Pero él lo pone en su libro de El hombre en busca de un sentido, ¿no? Aquel que tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? Y es importante saber encontrarlo en el momento adecuado.
El porqué para vivir, para soportar cualquier cómo. Doncs amb aquesta frase acabem el programa d'avui. Gràcies al nostre tècnic, que és en Jordi Carretero, i jo sóc la Magda Minguet, i us m'acomiado fins a una propera edició del programa Paraules d'amor. No hi falteu. Mm-hmm.